Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20, puntuals com sempre. Comencem setmana dilluns 28 de maig del 2018. Comencem una setmana en la que acabarem el mes següent. O sigui, comencem avui, el mes de maig, i divendres ja estarem a 1 de juny. 1 de juny ja, però vaja, que no avancem a aconteixements, que ja va prou ràpid tot plegat. Avui, dilluns 28 de maig del 2018, hores d'ara amb 22 graus a la ciutat de Lleida, amb un cel negre cobert i que hores d'ara comencen a caure les primeres gotes d'una pluja que s'havia anunciat doncs, per més d'hora aquest matí, però que vaja, ara comença a caure, ara mateix, 4 gotes a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'astronomia amb el Ramon Drudis i posarem somriures a les cares de la gent, amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. Amb tot això i les rutes turístiques del Joan Bellmunt ens plantarem a la una. A partir de la una, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Avui estarà amb nosaltres l'entrenador del Força Lleida, Jorge Serna, per parlar doncs, de com es va acabar aquesta temporada. Ja sabem com va acabar, però sobretot de cara a la propera temporada. I a partir de 2:15 torna a la Nacional 240 i avui crec que parlarem d'un tema força important. El dia 31 de maig, d'aquí a 4 dies, dijous, és el Dia Mundial Sense Tabac. I aquesta setmana és tota la setmana doncs, sense fum. Doncs avui parlarem de la deshabituació al tabac, de per què és dolent el tabac, de per què ens ha de quedar clar que és dolent sí o sí, sense matisos, sense, bueno, una mica, un, dos al dia, només en fumo mig paquet, que no, que és dolent. Des de la primera cigarreta és dolent. En parlarem amb el cap de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida i també amb un representant de l'Associació de Farmacèutics de la Franja de Tarragona. En parlarem avui a la Nacional 240 fins a les dues. Busquem aquesta previsió meteorològica. El que farem tot seguit és connectar, com dèiem, amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Buscarem a l'Anna Borrell perquè ens parli d'aquesta previsió meteorològica. Com dèiem, hores d'ara, estem a 22 graus a la ciutat de Lleida amb un cel força nuvolat i caient aquestes primeres gotes d'aigua. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui es mantindrà el cel molt ennuvolat també a les comarques de Lleida, amb ruixats i tempestes que han de ser localment fortes o molt fortes, persistents i encalamar-se, encara amb avisos fins la nit per aquestes tempestes i pluges abundants de fins a 25 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures baixen aquest dilluns. La màxima a Lleida marcarà 25 graus. A Balaguer i a Tàrrega arribarem als 24. A la Seu d'Urgell avui màximes de 23. A Viella de fins a 22 graus. El vent continuarà suau i variable amb intervals de vent de sud. Demà dimarts es mantindrà el cel molt ennuvolat també a les comarques de Lleida, amb ruixats i tempestes que poden arribar a ser localment forts i amb calamar-se, encara amb avisos tota la jornada al Pirineu de Lleida per tempestes i pluges abundants. Les temperatures continuaran sense canvis. Hi haurà mínimes de 16 graus a Lleida, 15 a Balaguer, 14 graus a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. El vent bufarà suau, variable, amb tendència també a la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, comencem parlant de meteorologia i és que s'estabilitza el cabal dels rius pirinencs, però es manté activada l'alerta del pla Inuncat. El nivell de la Garona i la Noguera Ribagorçana va a la baixa, mentre la Pallaresa està en situació de preavís, tot i que la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre no preveu que vagi a més. Les reivindicacions polítiques es fan presents a l'aplec del Caragol de Lleida, que tanca una 39a edició multitudinària. Els organitzadors reclamen millores al recinte per seguir creixent i aconseguir la distinció de Festa d'Interès Turístic Internacional amb vistes al 40 aniversari. El president de la FECOL, Ferran Pedrix, parla doncs, d'aquest objectiu de ser Festa d'Interès Turístic Internacional.
Hem estat fent diverses contactes amb televisions i amb mitjans internacionals de fora d'aquí que ara recollirem totes aquestes intervencions i amb tot això acabarem de confeccionar el dossier i en breu el presentarem per quan abans millor tindre la candidatura a punt perquè ens reconeixin amb aquest reconeixement de festa internacional. La nostra intenció, que arribi abans de la propera edició, per això treballarem.
Per cert, que aquest cap de setmana, aquest cap de setmana s'ha tenyit de groc l'aigua de la font de la plaça de la Pau de Lleida. Està situada davant de la subdelegació del govern espanyol. L'Ajuntament de Lleida va rebutjar divendres al ple mensual elaborar un informe sobre els fets que van tenir lloc a la ciutat durant l'1 d'octubre. El ple de la Paeria insta el govern a restablir el diàleg i a continuar el procés de restauració de la legalitat constitucional i estatutària a Catalunya. I Joan Renyer diu que va cessar l'exinterventor de la Diputació de Lleida per queixes i paràlisi administrativa i nega moving. Els dos acusats rebutgen respondre a l'acusació particular i neguen haver assetjat laboralment dos funcionaris. El Ministeri d'Agricultura adjudica per 1,7 milions les tasques d'explotació del canal Segarra-Garrigues. L'adjudicació inclou també els treballs de manteniment, conservació i explotació de la presa de l'Albagés a les Garrigues. I abans de parlar d'esports, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, anuncia que no optarà a la reelecció a les properes eleccions municipals.
Control motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el Lleida llista va posar el colofó a una temporada de somni amb una nova victòria, aquesta de prestigi, davant del Reus per igualar el millor resultat de la seva història. Per cert que Darío Jiménez, Deri Mataix i Albert Mola es van acomiadar. El Lleida llista va guanyar 6-3 al Reus i acaba la temporada amb cinquena posició. No deixem de parlar d'hoquei, perquè el Vilassana femení va acabar aquest cap de setmana també la brillant temporada del debut a la Hockey Lliga femenina amb una nova victòria, aquesta vegada in extremis, davant del Cerdanyola 3-2, que posa també el colofó a una campanya en la que es van classificar per la Copa de la Reina i que van aconseguir la permanència amb moltes jornades d'avenç i sense cap conflicte. Per cert, que les lleidatanes han quedat vuitenes a la classificació final.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, que ja hem de donar la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
La Mari Carmen, ja sabeu que el que fem és, bueno, estimular el tema de la memòria, a veure si encara ens en recordem, d'una data concreta. I cada dia és concreta, però cada dia és diferent. És tal dia com avui, però de fa 25 anys. Per tant, anem cap a l'any 93, cap a un 28 de maig.
Molta eufòria futbolística a Lleida.
Oh, i tant.
La Unió Esportiva, notícia de portada, tenien l'ascens a primera molt a prop. Un ascens que li costaria a Lleida més de 100 milions de pessetes, solament en concepte de primes, per arribar a primera divisió.
Ah, clar.
Vamos a veure, sumava 75 milions de pessetes, 60 repartits entre els jugadors i els tècnics del primer equip. L'entrenador Manet tindria una superprima de 15 milions per portar l'equip a primera. Els consellers van tenir que signar pòlisses per afrontar totes aquestes despeses, déu-n'hi-do.
Clar, això és l'altra cara que no es veu dels èxits esportius.
Exacte.
El cost.
El cost, els diners.
El cost.
El Ministeri de Defensa va desmantellar l'Hospital Militar, l'equipament sanitari i el mobiliari es va traslladar a l'Hospital de Saragossa i altres unitats. La signatura de la compra de l'edifici encara no s'havia formalitzat. El personal laboral esperava la seva recol·locació a d'altres ministeris. Els metges, residents de l'Hospital Arnau de Vilanova, es van declarar en vaga. El Reial Decret contra els que protestaven infringia el principi bàsic d'igualtat d'oportunitats i objectivitat a l'accés de formació mèdica especialitzada. La vaga va greujar encara més el col·lapse en el servei d'urgències, ja que és el col·lectiu de metges encarregats des de les 15 hores, des de les 3 de la tarda fins a les 6 del matí, d'atendre aquesta unitat. Déu-n'hi-do, des de les 3 de la tarda fins a les 6 del matí.
Déu-n'hi-do.
També el rector de la Universitat de Lleida en notícia, el senyor Jaume Porta, va manifestar que la universitat decidiria l'ús del solar de magisteri. El rector estava disposat a tractar aquest tema amb el claustre. D'altra banda, la Generalitat va aplaçar el pla del campus per imprecisions. El director general d'Urbanisme, Joan Antoni Solans, va dir que s'aprovaria al juliol del 93. Els sindicats UGT i Comissions Obreres van presentar llistes a les eleccions sindicals de la Universitat de Lleida que s'havien de celebrar en breu. Res més per avui.
Molt bé, Mari Carmen. Fins demà.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja podem saludar el Ramon Drudis, que està aquí amb nosaltres. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
El Ramon Drudis, ja sabeu que el podeu trobar a la web www.totastronomia.com. Jo crec que el domini és força acertat per saber de què tracta aquesta plana web, de tot el tema astronòmic, però de tot el tema astronòmic de manera que està a l'abast de tothom. És a dir, podeu entrar a www.totastronomia.com i veureu que no esteu fora de lloc, no desentoneu, perquè està pensat per tots els públics, per entendre'ns. No cal que sigueu un físic teòric amb un Nobel per poder entrar a totastronomia.com, ni ser, jo què sé, una persona que està ara a edat universitària. Si teniu 80 anys i podeu entrar i mirar-ho igualment, com si en teniu 12 o 14, també podeu entrar i mirar-ho, que a més trobareu doncs, reflexions i avenços i novetats i actualitat de tot el tema astronòmic. No en va, el Ramon Drudis és enginyer i a més és divulgador de la ciència de l'astronomia. Escolta, Ramon, aquesta setmana i la setmana anterior, tot i que no t'ho vaig dir, perquè va ser un parell, però aquesta setmana han sigut un degoteig més de persones que m'han enviat reflexions, no m'envien notes de veu, i ho dic ara, escolta, envieu-me notes de veu, que m'agrada escoltar la veu de la gent, ho podeu fer al WhatsApp, al 664-526-180, 664-526-180. Però sí que m'han enviat missatges de text, ens han enviat, vaja, en la que fan reflexions sobre el tema que vam tractar farà 3 setmanes de la vida més enllà de la Terra. I és veritat que és un tema que ha donat per molt al cinema, jo ho deia llavors, i és un tema que dona per ser fantasiós. I nosaltres en el seu moment en vam parlar. I vam parlar de la probabilitat de trobar un planeta amb unes condicions similars a les de la Terra per imaginar-nos doncs, una vida similar a la de la Terra. I que per probabilitats, doncs això, cada vegada hi ha més probabilitats perquè cada vegada que ampliem l'univers observable ens adonem que hi ha més estrelles amb més planetes similars al planeta Terra. Però ens vam deixar una cosa al tinter, i per tant la gent ens ho preguntava, i jo avui t'ho pregunto, Ramon, o sigui, jo suposo que venies amb un tema preparat, jo ara trenco tots els esquemes, però com que sé que és un tema que t'apassiona, segur que tindràs resposta. I és, què s'ha de donar per poder pensar en que pugui haver vida en un planeta? O sigui, quines són les característiques que els astrònoms i els científics busquen i miren i automàticament cataloguen com a possible habitable aquell planeta? Què s'ha de donar?
Bueno, doncs és una pregunta molt xula aquesta, Ricard, que em fas.
Mira, perquè entenc que no tots els planetes són potencialment habitables.
Sí, però jo crec que fas bé la pregunta perquè és per posar una mica les bases de quines condicions jo crec que són necessàries perquè hi hagi vida, no? En primer lloc, la primera condició que jo considero que és fonamental és que hi hagi sistemes planetaris al voltant d'altres estrelles. Bé, això fa 22 anys no ho sabíem, ara n'hem descobert més de 4.000, o pràcticament 4.000, de planetes extrasolars que donen voltes a d'altres estrelles. Aquesta és la primera condició. La segona condició, que jo crec que és necessària, és que doncs, el fenomen de la vida, és a dir, la capacitat de reproducció que tingui herència genètica, hagi sorgit amb algun dels planetes extrasolars. Aquesta seria la segona condició. Dic extrasolars o també d'aquí, perquè aquí tenim, per exemple, Mart, que no sabem si al subsol hi ha inicis de vida. Tenim, doncs, Tità, satèl·lit de Saturn, que també és un candidat molt important, perquè hi ha líquid a sobre. Encelado, un altre dels satèl·lits també de Saturn. I, sobretot, Europa, satèl·lit de Júpiter, que un gran forofo de que havia vivit allà era el doctor Joan Oró, no? El nostre científic lleidatà, doncs, que ell era un forofo i es pensava, i amb ell havíem parlat moltes vegades i molts cops d'això quan venia aquí a Lleida, de que el gran oceà que hi ha subterrani al satèl·lit d'Europa, que hi ha més aigua que a la Terra, per cert, i és aigua líquida, allí podia haver microorganismes i que cal anar-hi per comprovar-ho, això, no? Per tant, aquesta seria la segona condició,
com,
no?
Com parlem de vida, que ningú s'imagini de gent caminant per damunt del planeta.
No, pot ser.
La vida pot ser unicel·lular, eh?
Com quan va sortir aquí, primer...
O multicel·lular,
tal, ja. Com dius tu, era unicel·lular, va sortir a les llacunes, als mars, als oceans, després se va convertir en pluricel·lular i després dels mars van sortir cap a la Terra, no?
Sí, perquè la tendència de la gent és anar ràpid. Escolta, hi ha vida si veiem algú caminant per allà a sobre. No.
Aviam. I per cert...
trobar una planta seria revolucionari total, per exemple.
Sí, total, perquè allò és vida. Sí,
la gent diu, no, trobar un bri d'una herba. És que això seria total, ja.
Sí, sí. Per cert, fixa't, aquí vaig estar l'altre dia, i ho dic també als escoltants, perquè és important, aquí a la carretera del Doll, al costat mateix, només cal aparcar el cotxe, que hi ha, per cert, una mica de plaçoleta, per aparcar el cotxe, al mig de la carretera del Doll, hi ha una esplanada amb grans petjades de dinosaures, no?, els primers habitants d'aquí a la Terra, que van viure 160 milions d'anys a la Terra, que no són dos dies, i nosaltres encara no hi érem, no? Per tant...
Afortunadament. Sí, em sembla que seríem incompatibles,
sí,
eh?
Sí, va sorgir després, no? Gràcies a la seva extinció, no? I, tornant al tema de les condicions necessàries, la tercera condició que jo crec que és necessària, que amb algun d'aquests planetes que hi hagi vida, aquesta vida, doncs, hagi set capaç d'evolucionar cap a sistemes, doncs, biològics d'herència cultural, no? I que hagin set capaços de desenvolupar una civilització tecnològica avançada. Jo crec que no n'hi ha prou, Ricard, de que hi hagi vida allà fora, no? També és important que puguem trobar-la, no? I que ens puguem comunicar amb ells, no? Per tant, per fer això cal una certa coincidència amb el temps. De res ens serveix si en un planeta, doncs, hagués sorgit la vida fa... amb una civilització tecnològica avançada, doncs fa un milió d'anys, no? I que doncs s'hagués extingit fa 50 segles. No ens haguéssim pogut comunicar mai amb ells, perquè fa 50 segles no teníem ràdio, no? Ni ells amb nosaltres, no? Per tant, manca sempre una certa simultaneïtat entre les civilitzacions.
Clar, és que és veritat, això. És una cosa que no tenim en compte, però ens pensem...
És molt important, això.
Nosaltres portem aquí, des de que es va iniciar l'univers, i si des de que es va iniciar l'univers fins ara ho resumim... jo he vist una pel·lícula d'això, una pel·lícula, un documental, que diu que si tu extrapoles la vida de la Terra... O sigui, fa 4.000 milions d'anys, o 4.600 milions d'anys, l'extrapoles en 24 hores, el que seria tot un dia, l'ésser humà no apareix fins a les 23 hores, 59 minuts i 50 i no sé quants segons. O sigui que, dins de les magnituds astronòmiques, el ser humà, vaja, som un instant. Mira, dins de l'univers.
És que
quan dic un instant, vull dir un instant.
És per pensar-ho, quan una persona estigui soleta, allà a casa, sentada...
Asseguda, que te pot venir mareig quan parlem d'aquestes coses.
Sí, sense mirar la tele i pensar una mica, però pensant-ho, que això és molt important, no? Fer anar una mica el sistema neuronal, hem de pensar, fixa't, el que deies tu, que és molta veritat, no? De que si nosaltres transposem tota la història de l'univers fins avui, i ho agafem dins i ho posem dins d'un any, és dir, que el Big Bang, l'esclat explosió i el nostre univers observable va començar l'1 de gener, la primera hora de l'1 de gener d'aquest any còsmic que ens acabem d'inventar ara, tu i jo, no? Aleshores, l'Homo sapiens va aparèixer a la Terra una hora abans de la mitjanit. Imagina't. Del 31 de desembre.
O sigui, és que...
Per tant, a vegades ens considerem el melic del món, quan realment fa 4 instants, és un sospir, que nosaltres estem aquí sobre la Terra.
T'ho dic perquè jo no hi havia pensat mai amb la simultaneïtat, però tens tota la raó del món. És a dir, sí, això de buscar vida en un altre lloc, és que la millor va haver vida, van fer tota la evolució tecnològica possible que puguem imaginar, van viure mils i mils i mils i mils i milions d'anys i ja han desaparegut.
Sí, clar.
Les civilitzacions... vull dir que l'univers no tot passa al nostre compàs, no tot passa quan hi som nosaltres.
Les civilitzacions no duren...
No, correcte, diguem, i això ja ho hem vist a la Terra.
Per la nostra vida sí, no? Però per la vida d'un planeta no sempre hi ha la mateixa civilització.
És curiós, això.
N'hi ha vàries de civilitzacions com nosaltres.
Mai ho havia pensat, i tens tota la raó del món, la simultanietat.
Sí, és molt important això.
És curiós.
Perquè si no, no ens podríem posar en contacte.
Clar,
mai.
Correcte, no hi ha manera.
Si ells tenen ràdio, es comuniquen a nosaltres, però no saben nosaltres captar aquestes ones...
Aquesta és l'altra.
Per tant...
Bueno, el tema no de la comunicació és una barrera també interessant. Veiem ja mateix a la Terra, intentar comunicar-te amb una persona que no parla la teva llengua, i tots som humans, i del planeta Terra ja és força difícil. Doncs imaginem-nos amb un ésser que no sabem ni quina forma tindrà, intel·ligent d'un altre planeta, d'una altra galàxia o d'un altre lloc.
Per tant, fixa't que cal que aquestes dues civilitzacions, la nostra i la de més enllà, siguin compatibles entre si, és a dir, que mecànicament i psíquicament poguessin intercomunicar-se. Això és molt important.
Déu-n'hi-do. Home, això és difícil, eh?
Bé, però s'ha de buscar aquesta simultaneïtat.
Estic pensant, difícil és ja trobar vida i que llavors, a més, ens puguem entendre.
Bueno, és que hem de passar el sedàs. Vull dir, tot no és tan fàcil, això...
Això és, en castellà, com se li diu, rizar el rizo, això
rizar
ja
el
és,
rizo. Eh? Però bé, aquesta és una veritat, no? És un fet, això.
Home, és fascinant, tot això que estem parlant és fascinant. I no sé si part de la fascinació rau en que hores d'ara és tan improbable que ho puguem saber, hores d'ara. El Ramon ja ens va dir fa 3 setmanes que ell creu que al segle XXI tindrem notícies de vida d'una o altra manera... més enllà del planeta Terra, eh? Vull dir que a vegades potser no
que
està pot tan lluny...
Que dins del sistema solar, eh?
Potser dins del sistema solar, correcte. Sí, que a vegades també ens mirem lluny, i pot ser aquí. A veure, Europa, que és el satèl·lit de Júpiter,
sí,
està lluny, de totes maneres.
Està lluny.
Està lluny, eh? De mida com és? És més gran que la Terra.
No, és un satèl·lit, és petitet.
Bueno, és petit, però és un satèl·lit de Júpiter, que és enorme,
sí,
eh?
Sí.
No deu ser gaire més petit que la Terra,
no.
Europa.
No, és bastant més petit. Sí, és una mica més petit que la Lluna.
Ah, és més petit que la Lluna.
Sí.
Curiós, tenint en compte que Júpiter és enorme.
Sí. A més, ara que dius de Júpiter, que en podem parlar un altre dia, a Júpiter li hauríem de fer un monument a cada ciutat, perquè gràcies a Júpiter nosaltres també estem aquí.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs mira, això ja dona per un altre programa. Escolta, Ramon, que com sempre que ha estat un plaer, el Ramon el trobeu a la web www.totastronomia.com. De temes, cada vegada que parlem amb el Ramon, ens sorgeixen cada dia, tanquem un tema, però n'obrim 3 o 4 més.
Què m'agrada això?
Arribarà un punt que no donarem l'abast. De totes maneres, si voleu que parlem d'un tema amb el Ramon, és molt fàcil, m'envies una nota de veu, o de text, si vols, a través del WhatsApp, al 664-526-180. Nosaltres de temes en tenim tants com vulguem. Jo normalment li trenco els esquemes, perquè el Ramon ja ve amb uns temes preparats, que vol parlar, i jo de tant en quant li dic, escolta, no, això no, anem a parlar d'això altre. Vull dir, imagina't si en tenim. Però, què més bonic que parlem d'un tema que a tu que ens estàs escoltant t'interessi? Doncs envia'ns un missatge de veu o de text al 664-526-180 i, evidentment, encantats de tractar-lo, perquè tots els temes tenen la seva importància. Ramon Drudis, el trobem a totastronomia.com. Ja sabeu que és enginyer i divulgador de la ciència de l'astronomia. Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Ricard, i fins un altre dia.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses. Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, i ja que va dir que li havia molat, doncs li tornem a posar aquesta cançó al Joel Carnicer, que comença el seu espai. Algú ha fet, Joel, què tal, bon dia?
Bon dia, Ricard!
recordes, eh, d'aquest tema, d'aquesta cançó?
Loca por volver.
Sí, sí, qui era, sí. Qui era?
La Luz Casal, Luz
sí, senyor.
Casal.
Mira, això és de l'any 1989.
Oh,
igual no havies nascut.
No, em faltaven 3 anys per néixer.
Ah, sí?
Faltaven 3 anys, sí, el 92.
O sigui, tu ets de l'any olímpic?
Sí, i no t'ho perdis perquè aquesta és grossa. Els Jocs Olímpics van marxar de Barcelona el 10 d'agost i jo vaig néixer l'11.
Ah,
potser sóc el primer postolímpic que hi ha.
El postolímpic, sí.
Potser sóc el primer postolímpic que hi ha.
No sabia jo aquest detall, tu.
Sí. Bueno, i si vols dates, si vols tenir una altra, que ja veus que cada dia n'hi ha una. Quan vaig fer la selectivitat, vaig ser el primer alumne de Catalunya a acabar la selectivitat.
Joel el Rápido.
Sí, lo que passa és que no ho vaig entendre gaire, perquè el professor aquell li va entregar l'examen i em va dir, diu... Diu, ha sigut el primer de Catalunya. Dic, molt bé, vinga, adeu. I vaig marxar, tan ample.
I et va anar bé?
Sí, no, sí, vaig aprovar i tot.
A vegades anar molt ràpid tampoc és sinònim de...
No, però si la cosa se sap, no cal perdre temps, tampoc.
Sí, no, la veritat és que sí. Molt bé, doncs vinga, Joel, el Rápido.
A
les notícies del reir-se.
Les notícies del reir-se, començo amb aquesta. Aquesta sí que és del reir-se o de plorar, ja no ho sé. Diu que Fomento sanciona a Abertis con 1.200 euros por el caos de la nieve de la AP6.
Bueno,
¿vale?
Sí.
Bueno, fins aquí molt bé, no? Però si et dic que aquesta empresa cada dia factura 200.000 euros...
I la multa de quan és?
De 1.200 euros.
Però és que 1.200 euros, bueno...
Sí,
a nivell d'aquestes empreses és una cosa que...
No, clar, estem parlant de que cada mes factura... Cada dia 200.000 euros.
Sí,
bueno, 175.000 per ser exacte.
Sí.
Pues bueno, li han dit... El govern ha dit, mira, saps que sàpiguin el que és bo...
Sí,
que
el pes de la llei, 1.200 euros
exacte.
De multa, 1.200 euracos de multa.
No, facis una altra... No
tornis
algo,
a fer.
No, vull dir no pengis pancartes o algo que foten a la presó pensar diferent també, eh?
Ui,
però
1.200 euros... Ho trobo ridícul.
1.200 euros, jo crec que hauria de... En aquest cas, igual que amb els futbolistes, hauria de ser... un 5% de lo que han guanyat aquell any.
Sí, això, veus, aquí sí que podien anar al tant per cent que allò ens fa més mal.
Saps? De dir, o un 1%, és igual, un futbolista... Mira, ja no et dic el Messi que guanyi 60 milions d'euros a l'any. Ja et dic un que guanyi 5 milions d'euros
clar,
a l'any.
Però tu pensa, si arriba a estar a l'entrenament, 100 euros de multa.
Clar,
però escolti,
o 500,
100 euros...
ja veus tu. Sí, doncs arribo tard cada dia, vale,
clar,
perfecte.
Cap problema.
O sigui, 1% d'un futbolista... A veure, tu que ets el de números, de 5 milions, un 1% quan és?
De 5 milions.
50.000 euros?
Sí.
Pues 50.000 euros. Dius, bueno, no és molt, però ja comença a picar.
Home, és una part de 100, ja, sí.
Ja comença a picar. Dius, hosti, bueno, un 1% només, eh?
Sí.
Pues, bueno, pues no, 1.200 euros per si de cas.
Bye.
Per a que aprenguin la lliçó, no?
Nah.
Bueno, més, vamos allà.
Pensa que els consells d'administració potser la meitat són els mateixos en un lloc que l'altre.
Ja ho saps, no?, que el Jordi Pujol tenia accions a Abertis.
Sí, per això.
Bueno, vull dir, arriba un punt que clar, que han de fer. Com han de tancar els peatges aquí, si no interessa, tampoc, no?
Bueno, no mentis amb aquest tema.
Vinga, m'he venit a hablar de mi libro.
El xino.
Vinga, diu que un piloto... Aquesta és bona.
Però és xino o no?
No, és d'aquí. No, calla. No, es de los Estados Unidos, Un piloto pide aterrizar de emergencia al perder un pasajero en pleno vuelo.
Ah, ¿cómo al perder?
Al perder un pasajero en pleno vuelo.
Hombre, no, si l'ha perdut en pleno vuelo...
Oh, clar, vull dir, aquí
o sigui,
està la cosa.
És a dir, si estava a l'avió i en ple vol no hi és que ha caigut.
Sí, t'explico?
Ah.
Bé, vinga, vamos allà. Diu que resulta que això va passar a Miami. ¿Vale? En el condado de Miami, ¿no? Diu que los medios locales transcribieron la conversación, tal. Resulta que el pilot i el controlador aeri, la conversa és aquesta, ¿eh? És molt bona.
A veure, obro cometes.
Mayday, mayday, tengo una puerta entreabierta y un pasajero cayó. Estoy a 6 millas, que son 9,6 kilómetros, del aeropuerto Tamiami, dijo el piloto. Y llavors el controlador aeri, li diu, dice que un pasajero se cayó de su avión, y el pilot li conteste, eso es correcto.
Ah.
¿Vale?
10-4.
Sí, o sigui, total, que el detective Javier Baez, portavoz de la policía de Miami, destacó que aún no se sabe a ciencia cierta si el pasajero saltó o se cayó por accidente de la aeronave.
Ah, sí, que al final sí, que almenys un va sortir.
Sí, o sigui, sabem que el passatger va caure. Ara. també t'he dit una altra. És el que m'acaba de passar.
Home,
per cap.
És difícil obrir la... O sigui que s'obri la porta sola, eh?
No, clar, clar. A lo millor potser el senyor es va tirar, o a lo millor ha sigut tot una jugarreta, perquè a lo millor és una persona rotllo Jesús Gil, no? La llegenda de Jesús Gil, que es diu que en realitat està viu.
Home.
El que passa és que ell no volia pagar ni merdes i se'n va anar a les Bahamas.
Bueno,
pot
no,
ser.
No sé jo, eh? No sé si aguantaria sense sortir a la tele.
Bueno, això també és veritat. Però, bueno, aquest senyor sí que és cert que
me parece que he perdido un pasajero.
Y me encanta. Dice que un pasajero se cayó de su avión.
Correcto.
Y él tan tranquilo, digo, eso es correcto.
10-4, ya te digo.
Sí,
nada.
Sí, pues bueno. No,
¿Podemos aterrizar? Sí, sí, pasen.
Sí, pasen, exacte. ¿Eh? Ya, pelillos a la mar. Bueno, y ahora atén a lo que diré, que eso lo he trobat sensacional, ¿eh? Es un diario de Perú, ¿vale? A Perú no están como aquí en nosotros. A Perú están más avanzados.
Ah.
Sembla mentida, però t'ho dic de veritat.
A veure.
El títol, o sigui, el diari es diu La Voz, i té dos notícies en portada molt grans. ¿Vale? La primera és: ovejas marihuaneras causan terror en un pueblo.
Ovejas
marihuaneras.
Ah.
I surt la foto d'una ovella assassina intentant menjar marihuana. ¿Vale? I llavors a baix, i ara et passaré la foto perquè aquí riuràs. Llavors a baix, fiquem. Tres mujeres violan a un pastor evangélico. ¿Vale? Però espera. Que al costat de la dreta, en petit, fique, i amb la foto i tot, le echan ácido por un terreno. És a dir, es veu la cara d'un home tacat d'àcid, vull dir, amb la cara de macada d'àcid, per culpa de que no... per un terreno que havia ocupat.
Que no volia vendre.
O sigui, imagina't les tres notícies del Perú, la portada, així.
Home, el de les ovelles està la...
Home, jo crec que és més bo l'altre.
L'altre ens en riem, però és una violació, eh? Que encara que sigui un home és igual de greu, eh?
No, ja, però vull dir... Que el diari...
Sí. Però veus, allí no tenen líos polítics.
Sí, no, van a lo que van i
claro.
Ja s'ha acabat, saps?
Ja, tonteria per tonteria, doncs posem aquestes.
Sí,
els polítics
sí.
Ja... Bueno.
Mira, i ara tira una notícia que va sortir fa poc...
A veure.
I estic molt indignat de que no hagi sortit a la tele, ¿vale? Perquè normalment... És veritat que a les notícies surt primer trasplante de cara hecho con éxito, primer trasplante de corazón hecho con éxito, ¿no?
Sí.
Surt a la tele, ¿no? Les notícies en primera portada tal. Pues se realiza con éxito el primer trasplante de pene del mundo.
Ah, mira. El primer s'ha fet ara, vols dir que no fa més temps?
No. El primer ha sigut ara, i la notícia és de La Vanguardia, vull dir que no és d'un diari, si... Bueno.
És La Vanguardia.
És La Vanguardia, que sí, també una mica xorra també. Diu que... Un soldado herido en Afganistán es la primera persona en el mundo en someterse a un trasplante de pene y escroto.
¿Y el donant?
Bona pregunta. Però bueno, anem per parts. Si vols t'ho explico, jo només anem a llegir un titular.
Sí, sí.
Resulta que, el soldado herido, tal... Como yo son 9 cirujanos plásticos y 2 cirujanos urólogos.
Pues si no hi cabien.
I això és de les notícies del 26 de març, eh? Vull dir que tampoc...
Sí, fa 4 dies.
Sí, no fa tant. Sí, diu que no era... Bueno, t'està explicant que, a veure, estic llegint entre línies.
Bueno,
eh?
Se li va fer malbé a la guerra o
sí.
On sigui i...
No, evidentment el donant pues, no és un donant,
donant
que estigui viu, perquè
clar,
també s'ha de una mica tonto per regalar el teu pene,
sí,
saps?
Sí, home, pues, no, però tota la parella, no només el...
No, clar, vull dir això, però bueno, devia ser algú allò que troben el donant i tal, al principi és bo que no, però després sí, ho van aconseguir... I diu que tot molt bé, diu que en 2 setmanes sortia, o sigui que aquest senyor ja deu ser a casa...
I funciona?
I deu funcionar tot bé, perquè si no hagués sortit la notícia de... El primer trasplante de pene no ha sido un éxito.
No funciona.
Su mujer pide el divorcio, no. Per exemple.
Ja n'hem dit una de notícies d'aquestes, eh? De que la dona demana el divorci perquè no li funcionava la
història.
Sí,
bueno, o aquella, eh? o aquella que... Aquell home que anava amb una escaiola i era una dona.
Hòstia, que anem
sí, un
també.
Pene d'escaiola, no?
Vinga, que et queden 2 minuts.
2 minuts?
Sí.
Vale, pues mira, ja aquí som, ja tiro de per aquí, diu que un concejal sueco propone una pausa diària en el trabajo para tener sexo.
Home, mira, veus?
Bueno, depèn d'on treballis. També.
Bueno, i et falta saber amb qui.
No, clar, sí, que això és un altre, però bueno, en principi diu que la gent està molt estressada i tot, i llavors el que estaria molt bé...
Però una pausa de quanto?
Bueno, suposo que tampoc... Tampoc
de quanto? I t'ho paguen? O tens lloc o què?
No, bueno, això ja... Ell ho ha proposat a partir d'aquí.
Ha de donar més respostes, si no és difícil.
Sí, diu que... Però igualment els suecs...
Cada dia?
Que, bueno, el que convingo, no? Diu, perquè el senyor diu, hay un estudio que muestra que el sexo es bueno para la salud. I es que tan ample, un senyor de 42 anys, no?
Bueno, però és que això està... És així, és veritat.
Clar, i llavors diu que ell no ve ninguna razón por la qual no se puede hacer esto.
Clar, home.
I diu, bueno, pues ya aquí som, anem una mica feliços a treballar i si em vols agobiar...
Pausa per esmorzar, pausa per dinar, pausa per tenir sexe...
Clar, però el que no acabo d'entendre és, i si tu estàs casat o algo, què fas? Portes la teva dona?
Home, clar, o vas allà...
Amb una de l'oficina, com va això?
No, home, suposo que a l'empresa de la teva dona també li donaran l'estona aquesta, doncs...
Ui, molt mal de cap, eh?
És coordinar-ho.
Depèn de com estigui, molt mal de cap.
Home, és que si no, sí que pot ser un embolic interessant, eh?
Ja.
No tothom és liberal.
Ja, per això et dic, seria tot... Bueno, és Europa, vull dir, al cap i a la fi...
Sí, alegria.
Sí. Me dones...
Te dono 30 segons, et dono.
Diu que esto es un hombre que entra y dice
hola. Això és un acudit?
Sí.
Espera,
perquè...
Que preparo, que m'assec. Venga, va.
Diu que esto es un hombre que entra en una tienda y dice hola. Dice, quería unas zapatillas deportivas. Y el señor dice, Puma. Dice, venga aquí ese cigarro.
Espera, que no... ¡Ah!
T'arriba tard.
De veritat, o sigui, te'ls inventes tu o els treus d'algun lloc?
Bueno, una mica de cada.
Mare de Déu.
Bueno. Ja ho veus.
Sí, m'ha arribat una mica tard, ja ho veig.
Sóc
conscient. Joel Carnicer, vinga, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Ara sí, que ja anem directes cap a la una. Com sempre, donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els seguidors. Bon dia, Ricard.
Ja sabeu que des de la setmana passada se'ns van acabar els pobles. El llistat, la repassada, els viatges que vam fer per tots els pobles, ho torno a recordar, però des del dimarts de la setmana passada estem ara fent unes rutes turístiques de les Terres de Lleida. I avui ens toca passar perquè farem tres propostes de cada comarca. Avui seguim passant per l'Alt Urgell.
Exactament. Anirem fent, com bé dius tu, tres llocs o tres indrets, tres edificis interessants de cada comarca per donar a conèixer tota la realitat comarcal de les Terres de Lleida i així arribar pues, tranquil·lament fins a les vacances i que la gent se pugui planificar i sortir tranquil·lament.
No serà per propostes, eh?
No, avui anem a l'Alt Urgell, tal com bé has dit, i anem a un lloc que és preciós i a més està recuperat, que és el monestir de Sant Cerny de Tavèrnoles. I on és? Està a la població d'Encerall, una mica més amunt, però sortint des de la Seu d'Urgell, en direcció a Andorra, en el vell indret de la vall de Valira i a 740 metres d'altitud, a la dreta del riu que dona nom a la vall, hi trobem el poble d'Encerall. A uns 300 metres més cap al nord del poble, s'aixeca l'antiga abadia benedictina de Sant Cerny de Tavèrnoles, que és dit popularment per la gent del lloc el monestir, la qual, i durant molt temps, va sofrir una mena de deixadesa que va fer perillar la seva pròpia existència. Actualment, però, s'han portat a terme diferents treballs de restauració i consolidació que l'han deixat en un estat molt bo, per la qual cosa cal sentir-se satisfet de la recuperació d'aquest patrimoni tan significatiu de la nostra terra. És un cenobi que, sens dubte, esdevingué el més important de les terres de l'Urgell. Aquesta abadia, propera a l'antic camí que unia Andorra amb la Seu, rebia el nom de Tavèrnoles, segurament pel fet de que hi havia uns hostals o hostalets, dites també tavernes, per al servei dels viatgers. I al final de l'edat mitjana, Tavèrnoles va caure en una ràpida davallada que va culminar a final del segle XVI amb l'abandó del cenobi. Els orígens de Sant Cerny, però, s'embolcallen en la manta del remot record i també desconegut. Es diu que abans de l'any 780 ja es troba un monjo de Tavèrnoles, de nom Fèlix, recristianitzant la zona pirinenca. Aquest mateix monjo va ser elegit, al cap de 2 anys, bisbe d'Urgell. Va ser una de les figures que va donar més prestigi al monestir i va ser aquest l'abat Pons, a principis del segle XI. El creixement i consolidació de béns i propietats van permetre la construcció d'un nou temple monàstic. Va ser el 1592 que el papa Climent VIII va declarar suprimit el monestir. A tot això va seguir inexorablement l'espoli del conjunt, l'ensorrament de parets i les tres naus de l'església romànica i tot un llarg període de degradació en el qual la vegetació va cobrir les pedres. Avui, sortosament, és una joia. S'ha capgirat la truita i a la vista se'ns ofereix un conjunt monumental que és únic, en la qual la figura de l'arquitecte senyor Francesc Pons Sorolla ja ha tingut un protagonisme digne de mencionar i de reconèixer. Per fer aquesta visita, s'hi pot arribar en cotxe o bé caminant des d'Encerall. Cal demanar la clau i realment no quedareu defraudats. I acabem, com sempre, amb la dita. I la dita d'avui ens diu: val més riure que plorar.
Aquesta la podíem aplicar molts mesos, molts dies. Gràcies, Joan.
Fins demà.
Doncs perquè ja anem directes cap a la una. Per cert, les quatre gotes de les 12:20, en la que començàvem amb l'espai, ara ja s'ha convertit en una bona pluja, ja fa una bona estona. Busquem la informació de la una i després hi tornem amb la radiografia.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya hay fecha para la moción de censura a Mariano Rajoy. Se va a debatir el jueves y el viernes de esta semana. ¿Qué más sabemos, Congreso? Ricardo Rodríguez.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya ha convenido con Pedro Sánchez en celebrar el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy los próximos jueves y viernes. Tal celeridad no conviene al secretario general del PSOE, deseoso de estirar la venta de su iniciativa. Sin embargo, oficialmente para Ferraz es una buena noticia y una oportunidad para abrir un nuevo tiempo. Tanto Esquerra como PDeCAT han salido ya en contra Sánchez ante la ausencia de contactos.
Estamos ante un escenario de caos. Le ha encontrado un cierto gusto presumir que ni tan solo hablan con nosotros.
Que no pretende hacer una moción de censura de verdad, sino simplemente pretende hacer postureos.
El debate comenzará a las 9 de la mañana del jueves. La defensa de la iniciativa por un diputado socialista. A continuación intervendrá el candidato Sánchez. Después será el turno de portavoces y réplicas. El viernes, la votación en la que se requiere la mayoría absoluta para que la moción prospere.
Y te cuento ahora que Bruselas sigue estudiando nuevas fórmulas para reducir el uso del plástico en Europa. Ya ha elaborado una lista con los productos que quiere prohibir. ¿Cuáles son, Bruselas? José Luis Concejero.
Bruselas quiere prohibir los platos y los vasos, los bastoncillos de los oídos, las fajitas y los recipientes de comida que estén hechos de plástico. Europa entiende que si queremos cuidar el medio ambiente, se deben fabricar con otro material. Podremos seguir organizando nuestros picnic, nuestros cócteles y limpiando nuestros oídos, ha dicho el vicepresidente de la Comisión. Eso sí, tenemos que ser conscientes del impacto que esto tiene en el medio ambiente. Bruselas recuerda que el plástico representa el 85% de toda la basura que hay en el mar.
Hay más noticias en este lunes 28 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Y la última hora nos lleva a Italia, nuevo intento para desatascar la situación política. El presidente de la República, Sergio Mattarella, acaba de encargar formar gobierno a Carlo Cottarelli. Cottarelli es un economista de 64 años que fue directivo del Fondo Monetario Internacional y que acepta la tarea con reservas. Este paso llega después de que el presidente italiano rechazara firmar la lista de ministros pactada por los populistas de derechas de la Liga y los antisistema del movimiento 5 estrellas. En los ministros, en economía, aparecía el euroescéptico y crítico con el euro Paolo Savona. En Podemos quieren cerrar página con la polémica del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. El 31% de los inscritos en Podemos que votó en la consulta hizo para pedir la dimisión de sus líderes. Desde la dirección de la formación moral hacen un llamamiento a que se centren ahora en la moción de censura y que dejen de hablar del chalet de Galapagar. Y la Fiscalía ha pedido prisión para la exmujer de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, y también para el exalcalde de Majadahonda. Se están viendo caso por caso la situación de cada condenado por la trama Gürtel y el Ministerio Público va a solicitar también esa prisión para los principales condenados, para Luis Bárcenas, Francisco Correa y Pablo Crespo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordamos el testimonio de una religiosa que murió pidiendo perdón para la persona que había atentado contra ella.
Vamos a contar la historia de Sor Leonela Sgorbati, misionera de la Consolata, que fue beatificada este pasado sábado. Y el Papa ha querido remarcar que su vida y su martirio son una prenda de esperanza para África y para el mundo entero. La beatificación de esta religiosa es inseparable de los sufrimientos terribles que Somalia ha vivido en los últimos últimos 30 años. Sor Leonela fue asesinada por un fanático islamista en Mogadiscio en septiembre de 2006, cuando tenía 65 años. Y como tú decías, sus últimas palabras fueron: perdón, perdón, perdón. Esa es su herencia más preciosa para el continente al que amó y en el que gastó su vida. Vamos a contar todos los detalles de esta historia dentro de un ratito en El Espejo.
En media hora y estaremos como siempre muy atentos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes ya sabemos el alcance de la lesión de Dani Carvajal. Luis Munilla.
Se tuvo que retirar en plena final de la Champions, hundido pensando además en el Mundial. Hoy le han hecho pruebas en el Real Madrid. ¿Y qué tiene Carvajal, Melchor Ruiz?
Tiene una pequeña rotura de fibras en la parte posterior de su muslo derecho, es decir, estará en torno a 2 semanas de baja. El resultado de las pruebas se ha trasladado a la federación, a los servicios médicos, y será Julen Lopetegui el que tenga que decidir si cuenta o no con Dani Carvajal.
Hoy se concentra ya la selección, es a las 6:30 en Las Rozas para ese Mundial, todavía sin los madridistas. Hoy también debuta Rafa Nadal en Roland Garros. París, Ángel García.
Hacia las 6:00 p.m, si la lluvia lo permite, debutará Rafa Nadal ante el italiano Bolelli. Recordamos que buscas un 10º título aquí en París. De momento seguimos contando buenas noticias. 4 de 4. Hoy han ganado las chicas Carla Suárez y Lara Robarrena. Tenemos otros 6 españoles en pista. De momento todo muy igualado.
Y hoy también juega Antoine Griezmann en el amistoso Francia-Irlanda a las 9:00 p.m.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Pensando.
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la linterna, o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Reserva ya tu verano de película en Viajes El Corte Inglés y llévate 3 meses de cine gratis.
Salvador Obertoglio. Stallone.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, cine sin cortes en 13.
Que no se hiciera política acusando a la gente de tener un chale mejor que uno cuando se hace esa demagogia, que es lo que es. Pues
yo
pasa
tengo mi libertad, soy catalana y acá esta es la misma plaza también.
Está pasando.
Bueno, lo que se ha quitado Rajoy es un peso encima. Pues el peso de haber tenido que decidir si gobernaba con presupuestos antiguos o si convocaba elecciones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem ja al migdia de Lleida, 8 minuts per sobre de la 1. Dilluns hem començat setmana 28 de maig del 2018. Saps per cert que t'acompanyem sempre, des de les 12:20 fins a les 2 des de Lleida. A les 12:20 començaven a caure 4 gotes. Ara és difícil ja comptar les gotes que cauen, però està plovent força. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Estarà amb nosaltres l'entrenador del Força Lleida, Jorge Serna, i després de 2:15 obrim la Nacional 240. Avui estem començant la setmana sense fum, perquè el dia 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac, i per tant en parlarem. En parlarem, per exemple, des de Lleida, amb el Francesc Abella, que és el cap de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida. Parlarem i li preguntarem, jo li preguntaré directament, escolta, el tabac sí o no, o amb matisos, o amb mesura, a veure què ens diu. Jo crec que és la resposta, però vaja, això li preguntarem a partir de 2:15. Abans, però, com et deia, busquem aquesta previsió meteorològica amb l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui es mantindrà el cel molt ennuvolat també a les comarques de Lleida, amb ruixats i tempestes que han de ser localment fortes o molt fortes, persistents i encalamar-se, encara amb avisos fins la nit per aquestes tempestes i pluges abundants de fins a 25 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures baixen aquest dilluns. La màxima a Lleida marcarà 25 graus, a Balaguer i a Tàrrega arribarem als 24, a la Seu d'Urgell avui màximes de 23, a Viella de fins a 22 graus. El vent continuarà suau i variable amb intervals de vent de sud. Demà dimarts es mantindrà el cel molt ennuvolat també a les comarques de Lleida, amb ruixats i tempestes que poden arribar a ser localment forts i amb calamar-se, encara amb avisos tota la jornada al Pirineu de Lleida per tempestes i pluges abundants. Les temperatures continuaran sense canvis. Hi haurà mínimes de 16 graus a Lleida, 15 a Balaguer, 14 graus a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. El vent bufarà suau, variable, amb tendència també a la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Manola Brunet o Josep Maria Pou, qui vols que sigui el català de l'any 2017? Vota abans del 29 de maig per telèfon, SMS o entrant a catalàdelany.cat. És una iniciativa del periòdico amb el patrocini del Corte Inglés i MyTaxi.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Que bé, estem al maig, un mes molt festiu a Lleida.
Jo també faré festa anant a buscar el menjar al Tiberi de la Roser cada dia.
Fan uns menjars casolans boníssims.
Menú diari, els dimecres oferta especial de pollastre i els caps de setmana encomana el que et vingui de gust.
El Tiberi de la Roser.
Al carrer Acadèmia 15 o al 973-28-95-20. I si vols t'ho portem a casa, segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Doncs ara que comencem a parlar d'esports, ho fem a la nostra tertúlia de la radiografia i ben acompanyat sempre amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Primer de tot, deixeu-me que doni la benvinguda al nostre company Xavi Pérez, que està aquí amb nosaltres ja. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi, li ha passat igual que a mi avui. I, clar, ens havien dit que plouria tant al matí, però al matí no queia ni una gota que ha sortit de casa sense paraigua.
Claro,
però ara sí que plou.
Un dia sense aigua. A veure quin dia l'encertarem.
En fi, ara està caient un bon aiguat. Veurem quan dura això. De totes maneres, Xavi, si no t'ho pregunto, el Pere Roque, que deu estar sintonitzant,
està nerviós.
No m'ho perdonarà. Escolta, com estàs? Ha anat el cap de setmana?
Molt bé.
Bé, futbolísticament parlant, parlo.
Ah, futbolísticament, ja no sabem què fer, ja.
Ja no saps què fer amb tantes copes?
Tantes copes, eh? Sí, no.
Escolta, són moltes copes. Polèmiques a part, uh-huh, i històries a part, al final jo sempre dic el mateix, el camp s'ha de guanyar, eh?
I s'ha d'arribar.
I si ha d'arribar, si pot arribar sobrat, a trompicons o com sigui, i si ha d'arribar, que sí, que segurament tinc alguna vegada...
El factor sort també s'hi juga.
Efectivament, també, però al final s'ha d'arribar i guanyar.
Arribar i guanyar, sí. És complicat, eh? Guanyar tantes vegades, una, vale, dos, vale, però tres, tantes vegades seguides... és molt complicat.
Les coses com siguin, eh? Carles Puyol va fer unes declaracions interessants i va dir, escolta, si resulta que a l'època del millor Barça de tota la història
el Madrid guanya 4 de les últimes 5 Champions, doncs alguna cosa falla.
Claro, i això s'ha de veure, i és veritat, no passa res. Vull dir, a veure, des del Madrid les ha guanyat amb tot mereixement, i ja està.
Uh-huh. I de totes maneres, futbolísticament parlant, què tal la final? Perquè a mi em va semblar un partit més fluix del que pensava.
Eh? Bueno, jo també m'he pensat més, però evidentment quan se lesiona el millor...
No sé si era el moment, ha de dir-ho.
Pues per això ho dic, home, no...
La veritat és que no sé. De totes maneres, ell diu, viene de lejos, eh?
Viene de lejos y de gente, bé, claro, perquè l'he fet pagar i volia que li pagués el Madrid, no? Mira, si tens tres quartos i no tens dos, pues me fitxes. I per això sóc casa suyo.
Molt bé. Però,
si no, no, home.
Gareth Bale.
Ha sortit al mercat més alt ara.
Sí, oi?
Al mercat més alt ara.
Sí, jo crec que el Florentino, poca broma, perquè si una cosa no sap fer el Barça, que és vendre jugadors, el Florentino sap fer perfectament. I escolta, a més se li alineen final, les estrelles normalment, eh?
Després d'aquesta final, aquest jugador ha pujat de categoria.
Clar, clar. Bueno. Neymar sí, Neymar no?
Neymar no.
Neymar no.
No, és un problema el vestidor.
Però jo crec que caurà, eh?
Bueno... possiblement, però per mi, si me preguntes com a aficionat, diria que no. Bueno. Futbolísticament és un gran jugador, però és un polèmica ell i son pare.
Sí, sí.
Los dos.
Jo crec que té més problema el pare que ell. Deixeu-me que saludi l'entrenador del Força Lleida, el Jorge Serna, que estava aquí escoltament. Jorge, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, el futbol t'agrada?
Sí, sí, mucho.
¿Lo sigues?
Bueno, lo que puedo. Lo que puedo. En la final apenas la pude ver. Pero sí, siempre que puedo lo veo.
Hombre, yo lo decía, a ver, yo soy simpatizante del Barça, pero entiendo que si de las últimas 5 Champions el Madrid ha ganado 4, al final no, las cosas no pasan así por azar o sin querer, ¿no?
Está claro que la relación que tiene el Madrid con esa competición es especial, ¿no? Este año yo creo que el Madrid no ha hecho una temporada regular ni en la Copa buena, pero con la Champions, pues bueno, ha tenido también en la fase de grupos tuvo un mal momento, pero al final en las eliminatorias pues tiene algo que no tiene otros clubes, ¿no? Uh-huh. Y como ha dicho compañero, ¿no? Yo creo que seguro que ha habido alguna parte de fortuna, pero la fortuna también juega en el deporte y
se debe buscar.
Exactamente.
Normalmente no llega sola.
Pues eso pasa lo mismo que en el bàsquet. En el Madrid han ganado 10.
És veritat, que també vos ha totalment eclipsat, però van guanyar la desena de Copa d'Europa.
Sí, y es muy difícil. Y este año tenía muchas bajas. Antes a micrófono del cerrado hablábamos.
Per cert, que es va trencar una dinàmica que deia que quan el Madrid guanyava la Champions en bàsquet no la guanyava en futbol.
Bueno, ja.
Ara ja, escolta.
Però les estadístiques són per trencar.
Escolta, abans de parlar, que et deixa que acabi de posar el punt i final a les temporades d'hoquei. Ahir victòria al final, ja d'aquelles que no sé si ens mal acostumaran. 6-3 davant del Reus, que és un dels grans, per acabar cinquès a la Lliga.
Molt bé, molt bé. Victòria important, victòria de prestigi i victòria perquè els nanos s'ho mereixen i cara a l'afició. Molt bé, molt bé.
Veurem aquestes...
Va ser el cinquè d'una Lliga tan important que és la millor del món d'hoquei. No és fàcil, eh?
Marxa Darío Jiménez, bueno. Deri Mataix i Albert Mola.
Bueno,
s'ha de buscar
recanvi.
S'ha de buscar.
Jo l'altre dia parlava amb l'Albert, l'entrenador, i crec que estava molt content de la plantilla que l'havien donat, i aquests recanvis pues, intentaran d'això.
I a la Mina, el Vila, que va estar aquí amb nosaltres, sí, el president, van acabar la temporada amb una victòria a casa davant del Cerdanyola, 3-2. Recordem que han tancat aquesta temporada d'estrena a l'Hockey Lliga amb una participació a la Copa de la Reina quedant-se sense patir per la pena permanència perquè ja fa dies que l'havien aconseguit. Jorge, vamos a hablar de bàsquet.
Muy bien.
Empezamos por el pasado y después ya nos vamos hacia el futuro. Oye, para que la gente lo tenga claro, ¿cuándo te vi con el Forza?
Yo con el Forza Lleida... empezaremos mi tercera temporada. Uh-huh. Yo salgo de Pardiñas hace 2 años, haciendo una temporada muy buena con 14 victorias y 14 derrotas. Casualidades del deporte, acabamos con un descenso deportivo. Y ese mismo verano, pues Albert Aliaga se reúne conmigo y empezamos a hablar del proyecto. Y nada, y me convenció, la verdad es que una conversación muy rápida me convenció de la idea y a partir de ahí fiché con Forza Lleida y la verdad es que muy contento y esperemos que por muchos años.
¿Tú fichaste para estar con Borja Comenge o fichaste para ser persona de club y coincidiste con Borja?
Esta entrevista que te comento se produce antes del fichaje de Borja. La verdad es que la pregunta es... la pregunta me toca mucho el corazón, ¿no? A pesar de que mi relación con el club es previa a la relación con Borja, a pesar de que mi relación laboral era independiente, pues mi relación sentimental era y es muy estrecha. Y bueno, pues el año pasado fue un año muy bueno y en el que, bueno, ya nos conocíamos de antes, pero nuestra relación pues se afianzó. Y este año, pues lo sucedido, pues a mí personalmente me tocó la fibra.
Entiendo que la temporada, independientemente de los resultados, de las lesiones y de cómo ha ido, para ti es un hasta que tengo que ocupar la primera plaza del banquillo. Ahí marca un antes y un después de la temporada.
Sí, sin duda, sin duda. Yo la verdad es que en el rol que asumía dentro del equipo estaba muy cómodo, muy tranquilo. Yo trabajaba para Borja, teníamos una comunicación muy buena, bueno, teníamos un método de trabajo que nos estaba funcionando muy bien. Y pues bueno, pues quedando 7 jornadas, como bien dices, hay un antes y un después, ¿no? Y esa situación de comodidad personal mía se, bueno, pasa a ser bastante, una situación bastante inestable, incómoda, no, inestable.
Yo, gracias a las gestiones de Laura Estadella, que nos facilitó enormemente la asistencia al recinto, seguimos de cerca el final de temporada. Y recuerdo un día que te vine a ver a la rueda de prensa de final del partido, un 20 de abril, Força Lleida, Palencia, con un resultado de 75-84. Te lo tengo que decir así, aquel día te vi hundido.
Sí, sí, sí.
Era la penúltima jornada, todavía dependíamos de nosotros mismos, con lo cual teníamos cierta facilidad para, con una victoria en casa, pues, oye, dejar atrás una temporada complicada. Y no salió nada, ¿eh? Y te vi hundido aquel día, hundido deportivamente.
No, está claro, está claro. No, tienes toda la razón. Yo creo que para ese día habíamos preparado, ¿no? Todos habíamos ya preparado toda la munición, ¿no? Ya no nos quedaba nada. Todos los recursos que estaban en el alcance tanto de los entrenadores como de los jugadores estaban encima de la mesa y el club además hizo unas gestiones fantásticas de llenar el pabellón. El ambiente fue buenísimo. Pero fallamos, ¿no? Ese día no jugamos bien, Palencia poco a poco se fue encontrando cómodo y al finalizar el partido, pues la verdad es que las opciones pasaban ya a no depender de nosotros mismos, ¿no?
Claro, es que te vas a la última jornada jugando fuera, casa de Manresa, y ya sin depender de ti. No sé cómo se afronta ese partido. Al final salió lo que salió, pero...
Pues la verdad es que fue una semana muy, muy difícil, ¿no? Porque...
Supongo que planea un poco, oye, si al final pasa lo que parece que tenga que pasar, ¿qué vamos a hacer?
Yo me acuerdo las primeras conversaciones de la semana, cuando empiezas a afrontar el siguiente partido, eran de, bueno, ahora tenemos pi y medio en la LED plata, ¿no? Ahora ya no dependemos de nosotros, ahora solo se trata de, ahora ya no hay presión, o sea, ahora ya no está en nuestras manos, únicamente, ahora depende de más cosas, ¿no? Y entonces, en ese momento que parecía como que ya estábamos en la LED plata, o sea, era una sensación como que ya estábamos fuera, yo creo que los jugadores se quitaron, y los técnicos también, ¿eh? Como esa mochila que llevábamos encima del miedo al descenso, el miedo al descenso, y la verdad es que el inicio del partido fue muy malo, fue un 9-2, pero a partir de ese momento, pues se alinearon los astros, empezamos a jugar mejor y al final todo acabó bien y con una victoria un poco milagrosa.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de lo que ha pasado, que ya lo sabíamos todos, pero vamos a hablar ya de aquí en adelante, porque la verdad es que el básquet da unos márgenes de preparación de temporada amplios,
largos.
No pasa así como el fútbol. Supongo que se está trabajando ya de cara a la próxima temporada. No sé si tenemos ya confirmadas bajas, se están mirando jugadores...
Ahora mismo, bajas confirmadas...
Bueno, tenemos una muy significativa, de 17 años en el club, el base Rubén de Celis, que no se le va a renovar el contrato.
Bueno, la situación con Marc es muy personal desde hace muchos años, ¿no? Yo entrené a Marc en su primer año de senior, cuando estaba desvinculado con el Pardiñas. hizo una temporada increíble, jugó fantástico, él y Gerard Sevillano, y al año siguiente Joaquín lo subieron al primer equipo, y luego lamentablemente Mar tuvo una lesión que le tuvo para un tiempo, ¿no? Y bueno, con Marc hace muchos años que estamos trabajando juntos y la conversación con Marc fue muy natural desde el primer día a la semana de acabar la liga. Descansamos un poquito, Marc lógicamente quiere jugar muchos minutos y yo no me he podido comprometer con él a hacerle jugar todo lo que él necesita y yo creo que con Marc, el otro día leí en una prensa que era un punto y final, creo, algo así. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo, yo creo que con Marc es un punto y seguido. Yo espero el regreso de Marc muy pronto, le deseo lo mejor, estoy súper agradecido a él, es un súper profesional y la carrera deportiva de un jugador es muy grande, es muy larga y estoy seguro que Marc, volveremos a tener a Marc y espero que cuando vuelva sea como primer base.
¿Qué tipo de jugadores están buscando de cara a la temporada que viene?
Pues ahora mismo estamos buscando todo porque ahora mismo solo tenemos a Gregor Hermert y a Miki Feliu y por tanto ahora estamos buscando pues todos los perfiles, ¿no? Los que más me preocupan lógicamente es el base titular y el 5. El 1 y el 5, yo creo que con un base, un buen base y un 5 sólido junto a Miki Feliu podemos construir ya la columna vertebral del equipo, ¿no? Tenemos a uno de los mejores 3 de la liga, que es Miki Feliu, y tenemos que rodear bien a Miki y construir el equipo en función de ese buen base, el 3 que ya tenemos y un 5 de referencia.
Las lesiones han sido un hándicap esta temporada.
Yo creo que sí, ¿no? Este año uno de los problemas principales ha sido todas las lesiones, porque
la verdad es que este
han
año,
sido largas.
Sí, y... la verdad es que este año hemos tenido muy mala suerte en la mayoría de las gestiones, ¿no? El primer movimiento que hicimos fue Mike Arena, que era un superjugador en la Le Plata, y el pobre hace una buena pretemporada y en la semana de empezar la temporada se lesiona. Y ya prácticamente no hemos visto a Mike Arena, porque la versión que hemos visto de Mike Arena es una versión muy, muy, muy limitada, muy reducida de todo el potencial que puede tener. Y también la de Tim Dersen, ¿no? Lo que pasa es que, gracias a Dios, pues Tim Dersen sí que con Tim hemos sido capaces de recuperarlo y al final ha dado una muy buena versión. Probablemente no la mejor de Tim, pero una buena versión que nos ha ayudado a mantener la categoría. Uh-huh. Pero sí que es verdad que las lesiones nos han mermado, y también la de Ablay en Valle, bueno, diferentes lesiones.
¿Tenéis ya previsto la pretemporada?
No, pero siempre, porque todavía no ha salido el calendario de competiciones, y entonces en cuanto salga, pues 6 semanas antes empezaremos a hacer la pretemporada.
Normalmente es en octubre, ¿no? Cuando empieza finales de septiembre.
Habitualmente hacia el 13 o el 20 de agosto empezamos a entrenar. Ajá. Habitualmente.
Bueno, doncs estem a punt d'arribar a 2:15, Xavi. Jo, escoltant a Jorge Serna, el veig amb ganes, i optimista, de cara a l'any vinent.
No, home, a veure, jo penso que un altre any...
El trago s'ha passat ja,
eh? Clar, un altre any com aquest, escolta, no pot ser-hi, no? A veure, hem tingut molta mala sort amb el tema de les lesions, sempre ho hem dit aquí, inclús quan va venir el Borsem, així ho vam parlar, i, ostres, s'ha intentat arreglar moltes coses, no ha sortit. Bueno, el que no es pot és arribar a l'última jornada i jugar-te la cara, ho creu. Això no, però...
Hombre, eso otro año no, ¿eh?
Otro
año
no.
De salut, ja, ¿eh?
És un problema, los corazones no aguantan, esta pressió d'ací. Però, no, jo te diria que, bueno, ahora tienes un año de... para trabajar, un tiempo para trabajar, si somos capaces de traer jugadores que quieran venir a un proyecto de la nuestra ciudad, que esto es difícil a veces, esto pasa en un hockey, porque sí. Venir a la realidad parece que vienen al otro mundo y entonces, bueno, económicamente a veces no se pueden pagar lo que pagan otros clubs, ¿no? Pero bueno, si somos capaces de buscar jugadores que quieran venir y que se ilusionen en este proyecto, como muy bien dices, con la columna vertebral más o menos montada, pues se puede tirar adelante, porque de la base no podemos sacar nadie aún, ¿no?
Ahora mismo estamos trabajando con 3 jugadores fundamentalmente, con Víctor Vinós, Albert Lafuente y Jordi Bergadá. Son los 3 jugadores que más cerca tenemos, ¿no? Con el primer equipo. Lo que pasa es que yo todavía no les veo con el suficiente estatus para que sean entre los 10 del equipo. Nosotros al final tenemos un presupuesto para 10 fichas profesionales y entonces los jugadores vinculados que acabo de comentar pues son el 11, el 12 y el 13, ¿no? Entonces, en los 10 primeros en los 10 profesionales, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que meter mucha chicha, ¿no? Tenemos
que... además se ha demostrado que la Leporo es, tiene un nivel relativamente alto,
muy
¿eh?
Alto,
¿no?
Muy sí, alto. Nosotros el año pasado hicimos décimos, el club hizo un grandísimo esfuerzo, ¿no?, aumentando un poquito el presupuesto, y pues no hemos descendido de milagro. Por tanto, hay que hacer las cosas muy bien, y nosotros con nuestro presupuesto la verdad es que no podemos fallar en ningún fichaje, porque si no lo pagamos caro.
Doncs estem a punt d'arribar a dos quarts. Jorge Serna, gracias por estar hoy con nosotros, por hablar de todo, y espero que vuelvas otro día, ¿eh?
Cuando queráis, muchas gracias.
Gracias, Jorge. Xavi, ara et deixaré un paraigües, ¿eh?, que està plovent, ¿eh? Gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres.
Doncs apa, que ja anem camí cap a les dues, obrint aquesta Nacional 240, que l'havíem tingut, home, no et diré tancada en peatge, però l'havíem tingut interrompuda durant dues setmanes. Deixa'm a veure que obro el botó de Tarragona, a veure. Mònica!
Què tal, Ricard? Com estàs?
Ja veus com la tenim aquí?
Avui sí, ja he tornat, eh?
Mònica Carrasco, què tal?
Bé, ja està, recuperada, Ja he passat la ITV i ja està.
Xapa
ja
i pintura,
està. Xapa i pintura.
Aquestes coses, afortunadament, doncs mira, és això, xapa i pintura, ja està.
Això mateix. Tu com estàs? M'has trobat a faltar o què aquestes dues setmanes?
Que t'he trobat a faltar.
Home, jo us trobava a faltar, eh? Em faltava alguna cosa.
És que, veus, això, agafes aquest costum, aquest dia a dia, i després ho trobes a faltar, la veritat és que sí. Mira, nosaltres retornem obrint aquesta Nacional 240 els dilluns. Ja sabeu que fem l'1x1, ja sabeu que agafem un tema comú i que busquem un protagonista tant a Tarragona com a Lleida per tractar del mateix tema i veure si realment les visions són iguals o diferents.
Sí, bueno, i complementares, complementen. Els nostres convidats d'avui, de fet, es complementaran, jo crec, perquè a més tornem forts, amb un tema que jo crec que no sé, mai n'hi ha prou de recordar-ho, això, i és que què celebrem o què commemorem aquesta setmana, Ricard?
Bueno, aquesta setmana és la setmana sense fum,
sí,
i concretament el dijous, que és dia 31 de maig, a part d'acabar el mes de maig i l'endemà començar el mes de juny, també és el Dia Mundial contra el Tabac.
Dia sense tabac, atenció.
Que ja m'explicaràs, ben entrats al segle XXI, bueno, ara anava a dir jo una cosa de manera gratuïta, que el tabac és dolent, però jo quasi que prefereixo que m'ho digui una persona que ja entén d'això.
Doncs mira, sí, perquè a vegades segur que li fan més cas que a tu i a mi. Sí. Aquí tenim avui.
Doncs mira, comencem. Fem un des de Lleida. Està avui amb nosaltres el cap de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida, el Francesc Abella. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Francesc,
mira, comencem així, sense embuts. Escolta, el tabac és dolent o té matisos?
És dolent, és molt dolent, i matisos pocs. Jo diria que és paradòxic. No podem entendre com una substància que, amb l'evidència que tenim, amb l'experiència que tenim, amb els anys que sabem el mal que fa, segueixi, jo no tant promocionant, però sí fàcilment adquirint en qualsevol estanc, no? Per tant, és una qüestió molt complicada. Diu si mata o no mata, doncs es diuen l'OMS, no ho diem nosaltres, el Nacional Mundial de Salut, que una de cada dues persones que fume probablement morirà, i morirà de manera precoç. Cada 6 segons al món mor una persona per culpa del tabac. Si ho apliquem a Catalunya, és una persona cada hora. Per tant, més evidències que aquestes ja no les trobarem.
Clar.
Jo crec que aquestes xifres són d'aquelles ja grosses, eh?
Sí, jo crec que ja podríem acomiadar, Francesc? Moltes gràcies.
No, podem parlar, podem continuar. Per tant, que la setmana podem continuar.
No, però és veritat que, i ho deies en començar molt bé, no? Sembla mentida que encara hàgim d'estar recordant això, no? Que encara que no ho tinguem ja completament interioritzat. O ho tenim interioritzat, però tot i això no fem gaire cas.
Mireu, és la gran paradoxa. Quan nosaltres tenim un pacient que ha deixat de fumar i porta a la mitjana d'un mes sense fumar, sempre, absolutament sempre, li apareix aquesta pregunta: però escolta, si això és tan mal, tan perillós, tan negatiu, tan perjudicial per la salut, com és que encara es ven? I aquesta és la gran paradoxa, perquè jo no m'imagino que poguessin vendre patés o iogurts caducats, o que el seu envoltori digués aquest producte és tòxic i mata. No? Per tant, hi ha una qüestió econòmica, evidentment, i jo diria que també hi ha una qüestió de, no sé a qui correspon, si els estaments polítics o administratius, de falta de no sé quina sigui la paraula, pot ser d'implicació, és a dir, com podem vendre un producte que en el seu envoltori diu que mata, no? Això és una il·lògica total. També és cert que quan tenim dos criteris, els sanitaris i els econòmics, sempre, per desgràcia, malauradament, prevalen els econòmics, i aquesta probablement seria una explicació. Sí, com sigui, jo crec que estem fent molta cosa, però estem fent, jo diria, cosa de guerrilla, tant als hospitals com als ambulatoris, i em consta que, evidentment, a les farmàcies fan una feina, i sé que vostès en parlen avui, però jo no sé si a nivell administratiu es fa tot el que s'ha de fer. És a dir, fixi una cosa molt paradoxica també, perquè és un món, com deien, de paradoxes. Com és que els tractaments de deshabituació del tabac no estan finançats? De la llista dels 100 medicaments més utilitzats a Espanya, no n'hi ha cap de deshabituació del tabac. Una persona que es deshabitua de l'heroïna, de l'alcohol, de la cocaïna, de la morfina, etc., etc., té tractament gratuït de per vida. Amb el tabac no. És a dir, si és tan perillós, com és que no hi fiquem les eines que corresponen, no?
És curiós, eh? Les preguntes que ens està fent el Francesc...
És una mica enfadat, a més.
No, molt bé, m'agrada.
És curiosa.
Sí, una de les preguntes que tenia, Francesc, per tu és aquesta, no? És a dir, és obligatori, diguéssim, si vull, jo m'apropo a la unitat de tabaquisme del Santa Maria per fer el tractament, perquè m'he decidit a deixar de fumar, sí o sí he de prendre medicació, he de prendre un fàrmac, o es pot deixar sense?
No necessàriament. Els tractaments de deshabituació en qualsevol substància són dos components. Un és la deshabituació física i l'altre la conductual o psicològica. Amb altres substàncies això és molt important i necessari. Amb alcohol, heroïna, etc., etc., és impensable fer una deshabituació probablement sense aquest suport farmacològic. Amb el tabac, el que sí que fa els tractaments farmacològics, que són tots ells de molt bon resultat, és que faciliten i augmenten les probabilitats d'èxit. També és cert que moltes persones deixen de fumar amb una tranquil·litat enorme. En el fons, aquesta addicció té una dependència important. Es calcula que són uns 15-20 dies que la nicotina tarda en eliminar-se del cervell humà, i en aquests dies això provocarà una sintomatologia d'irritabilitat, nerviosisme, que en cada persona pot ser diferent. El que fan els fàrmacs que hi ha al mercat, i repeteixo, els tres que hi ha de primera línia són prou eficaços, minimitzen o fan pràcticament desaparèixer. Per això és com si vostè volgués aprendre a nedar i utilitza un flotador. Deixar de nedar no és el flotador, és el primer pas, és entrar a l'aigua sense por, i el que ve després és tot un procés d'aprenentatge, d'enfrontar-se amb aquelles situacions que vostè feia sense la pròtesi del cigarret. És a dir, és fer el mateix sense aquest hàbit. En el fons, també fumar és un comportament après, i el que hem de fer és, no diré desaprendre, que és com molt difícil, però sí minimitzar o fer pràcticament desaparèixer, no? Per tant, en tot tractament hi ha dos parts, que és el suport farmacològic, per allò que en diríem la desintoxicació, i el suport conductual per mantenir aquell hàbit adquirit per aquelles noves conductes, no? Sí, és cert, com vostè preguntava, que hi ha persones que són capaces de passar a la segona fase sense passar a la primera. Jo m'he trobat a la consulta persones que fa 15 dies que s'esperen per la visita i quan venen aquí, bueno, ja estic desintoxicat, ja fa 15 dies que no fumo, i mira, feina feta, ja va bé també, no? Però són els que menys. Per tant, una persona que fa un tractament farmacològic augmenta les seves probabilitats d'èxit.
De totes maneres, tothom coneixem aquell exemple d'una persona que d'un dia per l'altre diu prou, deixo de fumar, sí, perquè m'he assustat, perquè he tingut algun, jo què sé, una revelació, perquè he tingut aquell clic al cervell. És possible, oi, això?
I tant.
Vull dir, el primer ingredient de deixar de fumar suposo que és voler-ho deixar.
Jo diria que hi ha dos tipus d'entrada. Un és amb motivo i faig, que és veritat, hi ha gent que s'aixeca un dia, diu no pot ser, a vegades acostuma a passar després de ressaca, de fumar molt, i decideixen. Hi ha gent que porten tota la vida sense fumar d'una pròpia decisió. Però hi ha altre tipus de persones que necessiten, més que motivar-se i fer, jo diria al revés, fer i motivar-se després. Nosaltres ens adaptem als pacients en funció, jo diria que a vegades més que un hospital som una sastreria, fem un traje a mida, no? És a dir, ve una persona i diu, fem el procés estàndard, doncs fem petites aproximacions, anem reduint el consum, fins que després marquem el dia d'ell i ho fem. En canvi, altres persones, a vegades quan són persones amb trastorns mentals, o persones que tenen una forta addicció, que consumeixen 3-4 paquets de tabac al dia, fem aquest procés de reducció, de sensibilització molt més lent, i també amb el temps a mi que tots hem après, i més que marcar una desintoxicació de seguida, podem marcar un anar fent. És a dir, això dic que ens hem d'adaptar molt a cada pacient, no? Però la idea, com en qualsevol addicció, és viure sense la droga. I això és un procés, clar, molta gent ens diu, m'he estimat més el tabac que la parella. He conegut el tabac abans que la parella, i trencar una relació afectiva, això té molt d'afectiu. Només amb un procés terapèutic és molt complicat. Això fa falta que utilitzem totes les estratègies que es acudeixin. Teràpies de grup, pacients experts, aplicacions de noves tecnologies per ajudar i fomentar el reforç de l'abstinència. És a dir, es trenca amb un amor de tota la vida i això no és gens fàcil.
Clar.
Hem fet anar ja la paraula droga.
Exacte, sí, sí. Si seguim els criteris de l'OMS, droga és tota substància que introduïda al cos provoca uns canvis de comportament, i genera dependència, tolerància, etc. Tabac és la que més. És a dir, penseu que un síndrome d'abstinència de tabac pot durar uns 15-20 dies, com dèiem ara, i el de l'heroïna normalment no supera les 72 hores. També és cert que l'heroïna no és pura més que el 4 o 5%, i el tabac probablement és pur el 200%. Penseu que el tabac conté 4.700 substàncies químiques afegides. L'altra pregunta és, qui fan tantes substàncies aquí dintre amb el clar objectiu de que vostè se'ns enganxi de seguida i amb el clar objectiu de que vostè, quan ho deixi, pateixi?
Clar.
És a dir, quan parlem de manipulació també parlem d'això.
El tabac inicialment, aquell que diuen de les fulles seques, que les piques i te les fumes, tenia un component addictiu també?
No, això anava, perquè ara molta gent, que això és un mite també, que diu, no, el tabac de cargolà aquest és millor, no és tan dolent.
No. El tabac, aquí a Lleida tenim l'experiència dels caliquenyos d'Urraca, no? Sí. D'aquests cigarrets fets a mà. I la nicotina és addictiva, prengui com la forma que prengui, és addictiva. El que sí és cert és que quantes més substàncies hi afegeixes, pitjor que pitjor. Ah. I pel que fa al cigarret de cargolà, en absolut és menys nociu. Penso que la indústria del tabac a poc va perdent clientela, va perdent públic aficionat, i el que fa la indústria és buscar noves estratègies amb la idea de manipular. És una gran empresa de manipulació. Aquest tabac, malgrat s'anunci com natural i alternatiu, és molt més tòxic que l'altre. Nosaltres quan mesurem, tenim aparells que mesuren monòxid de carboni, una persona que fuma tabac de cargolà marca uns nivells de monòxid de carboni molt més elevats que el tabac convencional. O aquests aparatets que han sortit ara, que fan són cigarrets sense fum, o sí, els famosos cigarrets electrònics que han passat a la història. És a dir, són intents que fa la indústria del tabac per evitar d'alguna manera el perdre el negoci, no? Però són estratègies de venda només.
Mm-hmm. A mi m'agradaria saber, Francesc, si en els anys que porteu, que són uns quants ja, la unitat de tabaquisme del Santa Maria de Lleida, ha canviat una mica el perfil de pacient que s'apropa a vosaltres.
Sí.
Sí,
això és cert, això és cert. Mira, nosaltres portem com a atenent de persones fumadores, ara aquest mes de juny farà 33 anys. En aquests anys hem vist molt el perfil, tot i que la unitat específica i especialitzada en porta 14 només, bueno, d'unidor 14.
Sí.
Al principi, la persona que ens venia, jo diria que tenia una mitjana de 60-65 anys, i una persona, bàsicament home, que venia amb una clara funció, dir, estic malament i vull estar bé. I estic malament vol dir, doncs, tinc problemes respiratoris, cardiovasculars, etc. Hi havia un motiu físic, real, orgànic. El que veiem ara és una mitjana de 40-45 anys, i exactament a la meitat homes i dones, probablement en alguns casos el tanc l'any passat amb més dones que homes, gent sana, gent molt cuidada físicament, que ens diu estic bé i vull seguir bé. És a dir, aquest patró sí que realment està canviant, de gent que deixa de fumar no tant perquè està malament, sinó que perquè vol seguir bé, és a dir, que una inversió en salut. I és curiós, perquè aquesta motivació de prevenció i d'inversió per la salut té més bons resultats que l'altre, perquè l'altre, amb el temps, quan portava un mig any o un any sense fumar, a vegades es descuidava el que havia fet. És com aquell que passa un accident per la carretera, va a poc i el cap de mitja hora se'n recorda i se'n una altra vegada. En canvi, aquesta persona que deixa de fumar per inversió, aquest argument, aquesta motivació latent a llarg plaç la manté durant tot el temps. Però aquest perfil sí ha canviat bastant.
Et volia preguntar també el tema de l'edat en la que s'accedeix al tabac. Aquesta edat ha anat abaixant-se amb els anys. Suposo que això és també un dels altres grans problemes.
Clar, mira, ara tinc, mentre estic parlant amb vostè, tinc la història del pacient recent vist fa una estoneta, edat d'inici als 12 anys.
És que clar.
Però és el que veiem, 12, a vegades 14, molt pocs, 17 i 8, poquíssims ja, com dèiem abans, a la mili, però nosaltres que disposem de molt medi rural aquí a Lleida, tenim encara molta persona que s'ha iniciat molt d'aviat. També és curiós, perquè quan s'inicia amb el tabac ho fa per uns motius que no tenen res a veure amb el manteniment després. És a dir, un comença a fumar als 12, 13 anys, 14 anys, per una qüestió de voler ser més gran abans d'hora, per imitar els adults, etc. Però quan és fumador, quan té 40 anys, ja no vol imitar res, ja no vol semblar-se res, i és un problema, bàsicament, de dependència. Però les edats sí que realment hem d'insistir molt per aquí. Jo penso que les autoritats sanitàries i preventives i qui fos, qui correspongui, han d'insistir en aquest procés. I sí, és cert que les escoles cada vegada treballen més el tema. Això ho veurem dintre uns anys, si la poca gent que fuma s'ha iniciat més aviat o més tard. Però la gent que ens arriba encara té aquests inicis tan precoços.
Clar, és que estic pensant que, evidentment, pel cos humà és nefast fumar a qualsevol edat, però, clar, un nen de 12 anys que està en ple desenvolupament, no sé si realment després de gran té alguna carença extra d'una persona que comença a fumar amb 30 anys.
Bueno, és un tema de rendiment de tolerància. Com abans aprens a conduir, més bon conductor ets, com abans aprens a llegir, més bon lector seràs, i com abans t'inicies en el consum de drogues, més tolerància, més capacitat d'assumir-les i, per tant, més conseqüències negatives.
Clar.
És a dir, ja no només això, hi ha un tema importantíssim que és el tema dels fumadors passius. Els pares que ens diuen, no, nosaltres fumem a la galeria o al terrat, però el nen no. S'ha demostrat, hi ha estudis que demostren que el fum, la nicotina, el monòxid de carboni i altres components no s'eliminen ni que estiguis a l'aterrat, perquè s'han detectat nivells de nicotina i de monòxid als cabells dels bebès, malgrat els pares fumin fora, és a dir, que hi ha un refactor que és el fumador passiu involuntari. Per tant, és un tema molt complex aquest, el dels menors.
Clar, el tema del fumador passiu sí que almenys fa uns anys s'hi va posar fil a l'agulla amb el tema de que no es pot fumar als espais de treball, que això va ser una norma que va tenir molta controvèrsia, que avui en dia ja trobem normal, però sí, crec que va ser un pas evident, però que va costar de fer-se.
Sí. A més, aquesta llei es va aplicar bàsicament pensant en els treballadors d'hostaleria.
Sí.
Tinc algun conegut que em deia, clar, jo abans acabava les jornades laborals cansat, perquè són hores molt llargues, molt cansades, amb tos, fent pudor de tabac, ara acabo cansat només, no? I crec que en algun lloc he llegit que normalment cada any a Espanya ens estalviem unes 1.000 morts de personal d'hostaleria gràcies a que no es fumen els llocs de treball, és a dir, només per això ha valgut la pena. Va costar, jo recordo que l'hospital, al bar de l'hospital, a les consultes de l'hospital, i és a dir, més, al quiròfan de l'hospital, fa uns anys enrere es fumava, i això ara la gent se'n fa creus de pensar que en algun moment això hagués pogut passar, no? Per tant, jo penso que les lleis tenen una part de vegades incòmoda, però també és cert que en el moment i quan són lleis basades en el sentit comú ens anem acostumant.
Mm-hmm. Escolta, dies sense tabac, aquest 2018 sí. A més, especial incidència en la relació entre tabac i cardiopaties,
sí.
No? És el que es vol posar el focus, perquè sempre pensem, no? Suposo, Francesc, amb el càncer, no? Allò causa directa,
sí.
Però hi ha molts altres problemes que ens porta el tabac. Eh?
I tant. Penseu que un dels efectes que té la nicotina és que com a droga estimulant del sistema nerviós central altera el to vital del sistema nerviós central, el cor va més accelerat, el monòxid de carboni resta oxigen de la sang, això fa que el cor tingui que bombejar molt més de pressa i que vagi accelerat, problemes de taquicàrdia, arritmia, hipertensió i finalment infart de miocardi van íntimament lligats amb això. És a dir, no, si a mi el tabac no fa mal, és com un cotxe que vostè posa una benzina que no és i temporalment anirà bé, el dia que s'espatlli tot,
sí,
el carburador no s'hi troba en recanvi, no? Per tant, la visió de que el tabac fa mal ho hem de fer a llarg plaç i a mitjà plaç. Llavors, per tant, una mica el que tenim avui en dia, la informació que tenim, ens hauria de fer repensar el nostre conducte.
Doncs escolta, el que no estigui fumant, que no comenci, i el que estigui fumant, que ho deixi avui, no demà.
Ens ha donat molts motius.
Com vulgui, que s'ho plantegi,
sí, sí.
Que no vagi amb la idea que si no ho aconsegueix no passa res. Deia algun famós escriptor que el problema no és caure, el problema és quedar-se avall. A sota. Per tant, el que hem de fer és intens, ni que en faci 15 seguits, és com suspendre un examen, no per això abandonarem els estudis.
I tant que sí.
Hem de ser constants.
Doncs hem estat avui amb el cap de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida, el Francesc Abella, que t'agraeixo moltíssim, que sé que estàs entremig de consultes, sí. Per cert, eh?
O sigui que no passa res.
Hem agafat el temps d'una consulta per entendre'ns.
Bueno, però també val la pena.
I tant.
Gràcies, Francesc, un plaer.
Molt bé, gràcies a vosaltres, gràcies. Bon dia.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no debería seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto o vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Vivienda en alquiler este verano? ¿Has calculado los impuestos que pagarás? ¿Y sabes qué requisitos cumplir para evitar sanciones? Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar contar con nuestros abogados expertos. Llama gratis al 900-100-662-9662 o legalitas.com.
Te veo últimamente mucho más guapa. Tú no estarás dequeando. Ha sido poner ventanas de Keunink en casa y descanso mucho mejor. ¿Qué me vas a contar? Parece increíble, pero de Keunink te cambia la vida. Yo, hasta que no puse ventanas de Keunink, no sabía lo que era estar feliz en casa.
Nosotras dequeamos.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con descuentos de hasta el 40% en una selección de colchones de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de mayo. Aprovecha los últimos días.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mañana martes, la tarde de COPE con Ángel Espósito, será testigo en directo de la llegada del primer Airbus A320neo que formará parte de la nueva flota de Iberia, un avión que se llamará Patrulla Águila, en honor al grupo acrobático del Ejército del Aire y que destaca por la reducción de consumo de combustible y sus bajos niveles de emisiones y de ruido. Vuela con la tarde de COPE y conoce todas las novedades de la línea aérea más puntual del mundo, Iberia.
Doncs apa, que ja anem camí cap a les dues i seguim sense fum, eh?
Seguim sense fum, com sí, ha de ser, com ha de ser. Mira, dèiem avui que, ho ha comentat el Francesc, no?, que parlaríem amb algú que en sap força del tema des de la banda de les farmàcies, perquè també és un pas important, perquè molta gent, jo crec, que abans d'anar-se'n a la unitat de tabaquisme, passa primer per la farmàcia, no? Aquella cosa de la confiança amb la farmàcia, no? A veure què em diuen, a veure què m'aconsellen.
Segur que sí.
Mira, tenim a l'altra banda el Toni Veciana, que és vicepresident del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona i membre del grup del treball del tabac del col·legi. Toni, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bon dia, Toni.
Merci per atendre'ns. Escolta, sé que estaves escoltant el doctor Francesc Abella. Suposo que coincideixes amb moltes coses, no?
Sí, sí, evidentment. Ell és un referent del país en temes de cessació tabàquica i el conec i he estat a les sessions que ell organitza a l'Hospital de Lleida durant molts anys i per mi és un referent, ja et dic.
Tinc raó amb això que deia jo, Toni, de que molta gent, el primer pas quan vol deixar de fumar és apropar-se a la farmàcia, preguntar-vos, escolta, què puc fer? Què tens per això?
Sí, la veritat és que l'ordenació farmacèutica que tenim a Catalunya permet que hi hagi una farmàcia fins i tot a la població més petita del territori, més allunyada. Moltes vegades som l'únic agent de salut que hi ha en aquella població. Això fa que el farmacèutic sigui un agent de salut proper al ciutadà, no tens que demanar cita prèvia, estem sempre a l'abast dels pacients, fem servei de guàrdies, donem tot un seguit de facilitats que fa que siguéssim molt propers. Tot i això, jo voldria dir que la majoria de fumadors, com heu comentat abans amb el doctor Abella, deixen de fumar per ells mateixos.
Sí?
La gran majoria, jo crec que sí. Nosaltres, els farmacèutics i també altres sanitaris, el que fem és ajudar amb aquells que per si mateixos veuen que tenen certa dificultat.
Vosaltres, des de a Tarragona, al col·legi, formeu part d'aquesta xarxa de farmàcies sense fum, no?
Correcte.
Sí. No sé si això, per vosaltres, teniu algun tipus de formació, no sé si, per exemple, des del Departament de Salut o el mateix col·legi, no?, per ajudar aquestes persones?
Des del col·legi, des del Consell de Col·legis de Catalunya, s'ha unificat i s'ha fet una guia d'intervenció farmacèutica que el que pretén és fer un protocol al qual s'hi puguin adherir i seguir-lo tots els farmacèutics per a treballar d'una manera més o menys conjunta. Lo de la formació és una cosa amb les professions sanitàries que és evident que ha de ser formació continuada i constant. Ara, precisament aquest darrer any, 2017 i 2018, el que s'ha fet és una reacreditació de totes les farmàcies de Catalunya que ja feien cessació tabàquica. Amb aquesta reacreditació s'han incorporat els nous tractaments farmacològics o els nous tipus de consum de tabac que hem parlat abans, com la cigarreta electrònica, sempre per estar al dia amb temes de salut.
Ricard.
No, estava pensant ara que abans ens deia el Francesc i no fa massa anys d'això, quan, es, quan va, se va aprovar aquesta llei que prohibia fumar als llocs de treball, que fins i tot situacions llavors doncs normals ara ens semblarien inversemblants, per exemple, entra en una farmàcia i que s'estigués fumant dins d'una farmàcia, per exemple. Exacte. I això passava fa 15 anys.
Fa no tant.
Gràcies a la llei aquesta que comentàveu abans de, del 2005, crec que és, de desembre del 2005, s'ha prohibit fumar a tots els llocs de treball. Més encara amb una farmàcia que és un establiment sanitari, evidentment. Això, la veritat és que la llei aquesta, com comentàveu abans, ha donat molt bons resultats, perquè penseu que la venda de cigarretes en 10 anys ha caigut a la meitat.
Doncs mira, exactament a la meitat,
és una caiguda molt, molt espectacular. Sí que ha augmentat lleugerament el tabac de cargolà i altres tipus de consum, però que són molt residuals i no compensen la caiguda.
Clar.
Això vol dir que crec que anem pel bon camí. Les xifres de fumadors estan baixant, les xifres de consum estan baixant, per tant, la prevalència el número de, i el número i el tipus de malalties també baixen.
Toni, com s'ajuda des d'una farmàcia amb una persona que entra i diu mire, jo vull deixar de fumar? O quins perfils identifiqueu de
això,
fumadors?
Sí. Jo també volia preguntar, no? Que jo ara entro i dic, Toni, mira que ho vull deixar. Què
exacte,
fem?
Doncs tenim una sèrie de criteris de cribatge per a veure si és un pacient que el podem abordar des de la farmàcia o no, perquè a vegades, per exemple, l'edat, els menors d'edat o els majors de 65, aquests ja no serien el perfil indicat per a tractar des de l'oficina de farmàcia. O sigui, hi ha una sèrie de paràmetres com serien l'edat, altres patologies associades, inclús el tipus de consum. O sigui, quan el pacient entra a la farmàcia se li fa una sèrie de preguntes, s'intenta conèixer el seu patró de consum, quants anys fa que consumeix, quantes cigarretes consumeix al dia, i en funció de tot això se'l pot o acceptar el programa de seguiment a la farmàcia o a vegades cal derivar-lo a una unitat especialitzada. Per tant, com dèieu abans amb el doctor Avellà, el tractament ha de ser sempre un tractament, ha de ser molt especialitzat i no es pot dir pues, per tal pacient tal tractament. Hi haurà molts factors condicionants que ens limitin el tipus de...
Cada cas és un món, evidentment,
exacte,
no? Jo també et volia preguntar, Toni, per una cosa que ens apuntava el Francesc, el doctor Avella, que a més ho ha criticat i s'ha queixat, no? El fet de que, per exemple, els fàrmacs que s'utilitzen, no? Que n'hi ha tres que són els més efectius o habituals, per la deshabituació del tabac...
No estan finançats.
No. Això és un problema, no?, afegit.
Sí, des del Consell de Col·legis de Farmacèutics és una de les demandes que es fa històricament, però, clar, el pressupost que té el Departament de Salut és el que és i és limitat, i al millor no hi arriba a dia d'avui per a cobrir aquest tipus de tractaments. El que jo sempre explico als pacients és que el tractament sempre és més econòmic que no pas el consum.
Ja, sí, això sí.
Si tu fas el càlcul del que costa el tractament dia, sempre està per sota del que el pacient es gasta en tabac. Per tant, al final, els tractaments aquests solen durar unes 12 setmanes, no? Són uns 3 mesos de tractament. I el preu, el que li costa al pacient pagar el tractament de la seva butxaca, ja s'ho estalvia durant el tractament. I després, a partir de quan deixa de fumar, que és a partir de la dotzena setmana, el tercer mes, a partir d'allí ja tots són estalvis. Estalvis en salut, estalvis en diners i estalvis en qualitat de vida.
Toni, què costa més? Donar el pas i dir vull deixar de fumar o mantenir-se al cap de 2-3 mesos?
Això és la pregunta del milió. Sí.
Bueno, no sé si 2-3 mesos és la distància,
no,
o és els 6 mesos...
A l'any és quan considerem que una persona ja és exfumadora. Jo et parlo coneixement de causa perquè sóc exfumador.
Bueno, enhorabona.
Sí, fa més de... Hi ha quasi 20 anys que vaig deixar de fumar.
Molt bé.
Jo crec que el moment aquest a tot fumador li arriba, no? Hi ha estadístiques que diuen que el 70% dels fumadors voldrien deixar de fumar, però no acaben de trobar el moment ideal. Per això fem nosaltres, l'administració i les societats científiques s'organitzen aquests dies, el Dia Mundial Sense Tabac, la Setmana Sense Fum, perquè així la societat prengui consciència del veritable problema que és el tabaquisme. I només prenent de consciència, a vegades és allò que tu has dit de fer el clic al cervell, i el mateix fumador diu, pues, ja n'hi ha prou, a partir de demà no vull seguir fumant. Moltes vegades ja amb aquesta decisió personal ja en té prou el pacient, i ho deixa i no torna a fumar mai més. Però a vegades, quan la dependència és molt elevada o perquè pels condicionants que tingui el pacient no pot deixar-ho sense ajuda, és quan es pot acudir a la farmàcia o a altres professionals sanitaris.
Clar, això t'anava a dir, no? Perquè podem anar a la farmàcia, al CAP, que també hi ha programes, no?
A l'atenció primària fan programes d'atenció de cessació tetàlica molt ben estructurats des de fa molts anys, amb els que col·laboren els metges de primària, les infermeres, etcètera, etcètera.
I suposo que amb això, Toni, vosaltres també canalitzeu molta gent, no?, cap allà. Sí. Clar, dir, doncs mira, jo pot ser, no?, des d'aquí, des de l'oficina de farmàcia, no ets, no?, el perfil, diguéssim, que nosaltres podem
exacte,
fer el seguiment.
El derivem amb una unitat especialitzada o a la primària. I a l'inrevés, a vegades el metge és el que li pauta el tractament i li diu, vés-te'n a la farmàcia i allí et faran el seguiment, les visites de seguiment. Sí. Per acompanyar, sobretot, aquests primers dies, que és el que comentava el francès, que el síndrome d'abstinència de la nicotina és molt elevat, que dura això els 15-20 dies, aquests primers són els més delicats. I si el pacient té un acompanyament per part d'un professional sanitari, doncs és més fàcil que se'n surti.
Mm-hmm. Doncs escolta, avui pot ser un molt bon dia, si algú ens està escoltant, per deixar-ho, que s'apropi a una farmàcia, potser, no?, de les comarques de Tarragona o de Lleida, Toni, que el podran assessorar.
Exacte. A mi m'agradaria, ja que estem des de Copers Reus, comentar que el dia 30, o sigui, demà passat, a la plaça del Mercadal organitzem una carpa de cessació tabàquica juntament amb el Servei de Prevenció de l'Ajuntament de Reus, i allí hi haurà tècnics del Servei de Prevenció de l'Ajuntament i també farmacèutics.
Perfecte.
Farmacèutics de la localitat,
doncs,
donant consell amb el tabac i explicant totes aquests tractaments i aquestes tècniques.
Perfecte, doncs dimecres. Toni Veciana, gràcies.